Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per aprofitar a fer la bugada. Avui tindrem alguns núvols, però sense precipitacions, i en general dominarà el sol, a l'espera de pluges entre dijous i divendres.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Us ho avança Ràdio Capital. Ho ha piulat l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, a Twitter. Així ens hem despertat, deia, a Verges. Un grup de feixistes amb la cara tapada, organitzats i amb nocturnitat, han arrencat totes les estelades i han fet desenes de pintades a diferents cases particulars. Ells campen pels carrers amb total impunitat, mentre d'altres som els de l'odi. I ha fet encara una segona pilulada que diu: volen sembrar la por, volen que callem, actuen desencomplexadament perquè l'Estat mai veurà l'extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora necessària de la repressió i sempre ha tingut la connivència policial. I acaba la pilulada dient: ni por ni callem. Callarem mai. Amb les dues piulades, l'alcalde de Verges adjunta un total de 8 fotografies, entre les que s'hi poden veure simbologia nazi, s'hi poden veure pintades que diuen ni oblit ni perdó als colpistes, s'hi poden veure pintades que parlen també de Puigdemont, maricón, traïdor, Torra portarà la ruïna a Catalunya, esvàstiques nazis, altres pintades que diuen viva la Guàrdia Civil, etc, etc, etc. Diverses pintades. Per tant, us expliquem en aquest supermatí, en aquest moment, a les 8 i 2 minuts, que Verges ha aparegut de nou, una altra vegada, en el centre dels objectius d'aquestes bandes que en aquesta ocasió s'han dedicat, com dèiem, a arrencar estelades i a pintar, a fer diverses pintades a parets, ceres, voreres, terres, etc, etc. Ho explica, com dèiem, l'alcalde de Verges a través del Twitter. Són les 8 i 2 minuts. Tenim més notícies que us anirem explicant al llarg d'aquest supermatí que ara comença. Els ecologistes suspenen la valoració de la Generalitat sobre el projecte de Cap Roig. Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia. La resolució de la Generalitat aprova la majoria del projecte, però en demana algunes condicions. Margarita Riera, de Salvem el Golfet, però no ho veu amb bons ulls.
Posar-li una nota, no, naturalment, que suspendria.
Entre els condicionants es reduirà l'auditori subterrani i s'elimina l'espai polivalent que volia fer la Caixa.
L'alcalde de Begur, Joan Loureiro, creu que les polèmiques urbanístiques li passaran factura a les eleccions, Gerard Tascaig... Dani Cortés.
Bon dia. Joan Loureiro espera que reconegui que hi ha qüestions que s'escapen de la competència municipal.
És evident que m'hagués agradat arribar a final de mandat sense aquesta polèmica, ni aquesta i cap ni una, no en voldria cap ni una.
Loureiro vol que a la propera legislatura es pugui redactar un nou POU.
Detenció a Palafrugell per presumpte robatori amb força. Agents de la policia local de la ciutat van sorprendre un individu quan forçava la porta d'un habitatge amb una navalla a la mà, Manel Magrinyà.
Bon dia. Agents de la policia local de Palafrugell van sorprendre divendres passat un individu quan forçava la porta d'un habitatge i el van detenir immediatament.
I Dolors Bassa... Dolors Bassa tindrà el seu propi caganer. Serà juntament amb altres líders polítics independentistes empresonats i també tindrà un llaç groc personificat.
Serà un homenatge de l'empresa caganer.com als líders empresonats per la seva feina. Ho anunciava Sergi Alós, membre de caganer.com.
Un tan especial de poder-los fer, de brindar-los un homenatge de la seva feina ben feta i de poder fer una mica un reclam internacional.
Entre les novetats del Nadal 2018 també hi haurà Montserrat Caballé, Jacques Parro, Cirissa May o la Venus de Milo.
L'Institut Català del Suro de Palafrugell investiga els beneficis que podria tenir el suro per la pell, Eugènia Güell.
Bon dia, ho fan en un projecte juntament amb l'empresa barcelonina Biogrúndol. A més, també investiguen com minimitzar la contaminació en el mètode d'extracció del suro.
Parlarem també amb el responsable del Museu del Suro de Palafrugell. I parlarem també amb en Martí Seguer, amb el que repassarem algunes de les activitats culturals que es poden fer a casa nostra. De moment, ara, aquí en el sumari, l'activitat cultural passa per Platja d'Aro, al Parc dels Estanys, Martí.
Bon dia. Avui us proposem una passejada pel Parc dels Estanys, on hi ha l'exposició Walking Throat, una quinzena d'escultures de gran format de Manel Álvarez.
Gràcies, Martí. I passarem també pels núvols, pel cel, del cel a la terra, i repassarem tot el fenomen que hi ha entremig, és a dir, la climatologia. Quina manera més enrevessada d'explicar que anem a la previsió del temps, Albert Aparicio.
Bon dia. Per aquest dimecres esperem tenir un temps estable força semblant al d'ahir. El cel presentarà estones amb més nuvolositat i intervals de núvols alts que al matí s'aniran trencant. En general, el dia quedarà amb cel entremig i poc ennuvolat, amb alguns moments al migdia i tarda de força presència de sol. La temperatura màxima s'acostarà als 19 graus i la mínima baixa lleugerament, amb valors que poden ser inferiors als 7 graus de temperatura mínima. El vent bufarà fluix, dominant de component sud, i pels propers dies, entre dijous i divendres, ens creuarà una línia frontal que portarà nuvolositat més compacta i precipitacions, sobretot de cares a divendres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 6 minuts, de seguida ens hi posem.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop, Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Anem a Cap Roig, però no és per escoltar Luis Fonsi en concert. Ni a Luis Fonsi ni a cap dels artistes que passen pel prolífic festival. Anem a Cap Roig per explicar-vos que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet pública la declaració ambiental del Pla Especial Urbanístic dels Jardins de Cap Roig. Des de la Conselleria s'aprova la proposta urbanística, però en demanen algunes condicions específiques. Malgrat les peticions del govern, les peticions que el govern ha fet al promotor, que és la Fundació Bancària La Caixa, els ecologistes asseguren que no estan d'acord amb aquesta decisió, Gerard.
A l'escrit publicat al Diari Oficial de la Generalitat s'estipula que el projecte queda aprovat, però en demanant diferents condicionants. Alguns d'ells són impulsats per les entitats ecologistes, com per exemple la connexió al clavegueram públic. Altres condicionants són que l'auditori subterrani de més de 500 metres quadrats el valori la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona. L'objectiu serà el d'assegurar que no tindrà afectacions negatives al castell de Cap Roig. Tot i això, el departament n'ha demanat la reducció de l'espai destinat. Tanmateix, al costat de l'auditori s'hi havia de construir un espai polivalent, que al final no es podrà realitzar. En canvi, l'edifici que s'ha de construir a la zona de la Pedrera ha convençut a la Generalitat, una edificació que no agrada a les entitats com Salvem el Golfet. De fet, l'òrgan ecologista hi va presentar una al·legació al projecte que no servirà de res. Margarita Riera, presidenta de Salvem el Golfet.
El que passa, doncs, que es mantenen certs paràmetres que nosaltres sí que aquí estem absolutament en contra. Com, per exemple, que es manté l'edifici de l'antiga pedrera, tot i que s'ha reduït el seu volum. Nosaltres entenem que l'antiga pedrera el que s'ha de fer és restaurar-la tal com marca la normativa.
Però mentre la pedrera segueix endavant, altres propostes com augmentar els edificis dels hivernacles del Poblat Rus, ampliar la barraca i l'embarcador de la Cala d'en Massoni no es portaran a terme. De fet, aquests dos últims ja van ser retirats del projecte per la mateixa promotora. Després de conèixer la declaració, Margarita Riera ha posat nota a la resolució que s'ha fet des de la Generalitat de Catalunya. L'entitat ecologista ha decidit que tots els condicionants no aproven el dictamen.
Posar-li una nota, no, naturalment que suspendria, perquè per nosaltres els jardins del Cap Roig ha de ser una zona molt protegida.
Malgrat les acusacions de les entitats del govern, sentència que contra aquesta resolució no es pot interposar cap recurs. Ara, però, les entitats estan esperant la resposta per part dels ajuntaments a les al·legacions que van fer el projecte. Malgrat el suspens de les entitats ecologistes, fonts de la Caixa han assegurat al Diari de Girona que estan contents amb la resolució.
Gràcies, Gerard. Notícia de portada aquesta important respecte a la fesomia que podria canviar els jardins de Cap Roig.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
8 i 10, ahir vam parlar amb l'alcalde de Begur i vam parlar bàsicament d'obres, d'urbanisme i d'urbanització. Deia l'alcalde Loureiro que espera, per les polèmiques urbanístiques que s'han generat darrerament, que li puguin passar, o creu que li podrien arribar a passar factura a les properes eleccions municipals del 2019.
Bé, sempre que hi ha una polèmica és evident que no és bona per al qui governa, i per tant, doncs, evidentment hi ha un desgast en aquest sentit que suposo que, bueno, que tindrem a final de mandat quan hi hagin eleccions. És evident que m'hagués agradat arribar a final de mandat sense aquesta polèmica, ni aquesta i cap ni una, no en voldria cap ni una.
L'alcalde de Begur ha fet aquestes declaracions en la conversa que teníem ahir mateix, en la que li van preguntar per les diferents i noves edificacions a Sarriera que han generat molta alarma entre els sectors ecologistes, Dani.
Jardins de Sarriera Living és el nom que rebrà aquesta exclusiva promoció de fins a 52 habitatges. El projecte se situarà a peu de platja i en plena naturalesa de la zona. Tot i comptar amb 52 habitatges, només es construiran 26 edificis. El motiu és perquè cada construcció comptarà de dues propietats, entre uns 80 i 140 metres quadrats. Per evitar que es pugui reproduir aquest model constructiu, Joan Loureiro reclama que s'impulsi un nou pla d'ordenació urbanística, un POUM, que permeti limitar el sòl urbanitzable. Va deixar, però, aquest pas per la pròxima legislatura. Loureiro també es va qüestionar si és positiu rebre uns 20.000 habitants a l'estiu.
Deia, un poble de 4.000 habitants està preparat per absorbir-ne 20.000?
Bé, ho fem cada estiu i, per tant, doncs sí, podem. Ens calen aquests 20.000 persones, viuríem millor amb menys? I la resposta és evidentment sí. Evidentment no calen aquest tipus de creixement tan desorbitat, i menys en un període tan curt de temps.
Afirma, doncs, que no cal un creixement tan desorbitat com aquest.
Creixement desorbitat, deia l'alcalde Loureiro, el que vivim a casa nostra, especialment durant la temporada d'estiu. Però vaja, que us hem d'explicar a aquesta hora que no sapigueu. Per cert, parlant de l'hora, són les 8 del matí i 12 minuts. La policia local de Palafrugell, canviem de poble. La policia local de Palafrugell, deien, va detenir divendres passat a un home d'uns 30 anys per presumpte robatori amb força. La crònica ens l'ha fet en Manel Magrinyà.
Efectivament, l'home d'uns 30 anys, i de qui se'n desconeix el domicili habitual, estava forçant la porta d'un habitatge amb una navalla a la mà, quan va ser detingut per una patrulla que havia estat prèviament alertada per la trucada d'un veí. Els fets van ocórrer el passat dia 2 de novembre cap a les 8 del vespre, quan la sala operativa del cos policial va rebre una trucada informant que s'havia vist un jove que feia estona que caminava mirant insistentment l'interior de les cases, en una actitud aparentment sospitosa. Una patrulla que circulava pel sector s'hi va adreçar, i els agents, després d'un primer reconeixement, van sorprendre l'home quan forçava la porta d'un habitatge amb una navalla a la mà, per la qual cosa va ser immediatament detingut i se li va imputar un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa. El delicte de robatori amb força és comès per qui, amb ànim de lucre, s'apoderi de les coses mobles alienes, emprant força en les coses, per accedir al lloc on aquestes es troben. Per tant, la fractura del pany d'una porta entraria de ple en aquesta qualificació.
Gràcies, Manel. I la casa de figuretes del Caganer de Pessebre, que és caganer.com, que per cert té seu al Baix Empordà, a Torroella, ha fet públiques les novetats per aquest Nadal. Les noves incorporacions són els líders independentistes empresonats, com també un llaç groc amb cara i ulls. Entre les figuretes... El llaç groc l'he de veure jo, perquè això una mica inquietant, un llaç groc amb cara i ulls. Dèiem, les noves incorporacions són els líders independentistes presos, com també un llaç groc amb cara i ulls. Entre aquestes figuretes hi ha la de l'exconsellera torroellenca de Fers Socials i Família, Dolors Bassa.
La casa del Caganer.com ha decidit retre un homenatge als líders independentistes empresonats, elaborant les seves figuretes del Caganer. Juntament amb els personatges públics, també han transformat un llaç groc en una figureta, que asseguren ha portat molta inventiva per trobar la manera de com dissenyar-lo. A Dolors Bassa i al Llaç Groc se li sumen les figuretes del pessebre de Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull. Els polítics aniran acompanyats de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que ja formaven part de la col·lecció del caganer.com des del Nadal de l'any passat. Sergi Alós, responsable del caganer.com, ha explicat a Ràdio Capital què els ha portat a decidir-se per fer aquests personatges de cara a la temporada nadalenca.
Que és l'actualitat que estem vivint en aquests moments. Ens hagués agradat no tindre'ls que fer, perquè al final, si estan en llibertat, doncs ja no haguessin tingut cap sentit. I el tindre'ls a la presó, doncs per nosaltres era un significat, doncs un tan especial de poder-los fer, de brindar-los un homenatge de la seva feina ben feta i de poder fer una mica un reclam internacional perquè es conegui el que està passant.
Una de les anècdotes d'aquestes figuretes, però, és que la mateixa Dolors Bassa va participar en el disseny del seu caganer. L'empresa pinta els caganers directament a les presons catalanes. Una d'elles és la del Puig de les Basses, on l'exconsellera està empresonada. El dia que Bassa va decidir visitar el taller on es fan els caganers, es va aprofitar per preguntar-li com li agradaria que anés vestit el seu caganer. Entre les altres novetats hi ha personatges polítics com Quim Torra, Roger Torrent, Inés Arrimadas o inclús Tardà i Rufián. A nivell internacional s'afegeixen a la col·lecció Theresa May o el primer ministre japonès Shinzo Abe, persones de renom cultural com la recent difunta Montserrat Caballé o David Bowie. I tot això sense deixar de banda els personatges de ficció, com són Jack Sparrow, Han Solo o l'escultura de la Venus de Milo que l'acompanya la Mona Lisa.
Curiosa notícia aquesta i curiosa també la dada que diu que dels... ara no recordo exactament el número de caganers que produeix caganer.com, però gairebé la meitat dels caganers l'exporten als Estats Units. Queda clar, doncs, Dolors Bassa tindrà un caganer propi i la resta de presos polítics també gràcies a caganer.com, que aquest any en faran aquesta tirada. És gairebé un quart i dos minuts de 9 del matí. L'Institut Català del Suro a Palafrugell investiga els beneficis del suro, d'aquest material que poden tenir, que pot tenir per la pell.
Supermatí.
Tot això passa juntament amb l'empresa barcelonina Biogrundel, que estan fent un projecte per trobar la utilitat cosmètica dels principis actius del suro, Eugènia Güell.
El Departament de Recerca, Desenvolupament i Investigació també s'hi està investigant com minimitzar la contaminació en el mètode d'extracció del suro. I és que Catalunya és una regió on es concentren gran part de les alzines sureres dins de l'estat, i la província de Girona, en concret, també ha estat molt lligada històricament a la indústria surera. De fet, un 10% de tots els taps de vins a nivell mundial es creen a Catalunya i un 60% dels taps de vins escumosos també. Amb aquest projecte, doncs, es vol aprofitar al màxim la seva producció, ja que és un material que, per la seva elasticitat, pot tenir molts usos i, si es gestiona bé, es pot contribuir amb el medi ambient perquè les sureres tenen molta capacitat d'absorció del seu
CO2. Doncs volem aprendre una mica més sobre totes aquestes propietats i per això saludem l'Albert Areu, que és el director de l'Institut Català del Suro. Senyor Areu, bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Senyor Areu, en quin moment intueixen que el suro pot tenir aquestes propietats per la pell?
Bé, el suro... que ja està comprovat que és que aquestes propietats les té, són intrínseques al material. El problema, o en la fase que ens trobem ara, és el desenvolupament ja del producte cosmètic, i això confiem que en un parell d'anys poder estar ja al mercat.
Però quines són les propietats, diguem-ne, vaja, més enllà de com es desenvolupa això en productes cosmètics, com deia, però les propietats que té el suro per la pell humana, en què beneficia?
Sí, mira, des de dues perspectives. La pròpia, la perspectiva física, o sigui, la pols de suro, pel fet de ser un producte natural antialergènic, doncs té un ús com a exfoliant, s'ha provat. De fet, la setmana passada va haver una fira a Bangkok i es va presentar una primera proposta de producte i va tenir una bona acceptació, i sobre aquest exfoliant amb pols de suro amb diferents granulometries. I per altra banda, el suro en si s'ha provat que un percentatge del que està compost, que és la suberina, doncs té propietats antioxidants, hidratants, i algun altre compost també del suro, doncs té algunes propietats anticancerígenes, no? I això, el que, un cop comprovat això, el que es tracta ara és de posar-ho al mercat i desenvolupar un producte.
Senyoreu, canviant de qüestió, a principis del segle, bé, a finals del segle XIX, principis del XX, Palafrugell tenia una forta indústria surera. Jo li pregunto, en ple segle XXI, quina és la radiografia que es pot fer una mica de l'estat del suro? Li parlo de Palafrugell per centrar-ho a casa nostra, però si vol ampliar l'àmbit a la resta del país, no tinc problema. Quina és una mica la radiografia sobre l'economia, sobre l'estat de l'economia que hi ha al voltant de la indústria surera en aquest moment?
Doncs bé, en aquest moment i després de la crisi financera del 2008, certament doncs, el nombre d'empreses dedicades a, sobretot a l'elaboració de taps ha anat disminuint, però no així el volum de producció. Això significa que les empreses s'han anat concentrant en empreses més grans, amb més capacitat productiva, amb més capacitat també d'innovació i més competitives. Per tant, el futur serà doncs, deixar aquest històric de petites empreses, de petits garatges, que això fa molts anys, o els nostres avis podrien recordar doncs, que eren presents al nostre territori, i passant ja a indústries potents amb capacitat d'internacionalització, d'investigació i de desenvolupament de nous productes. Per tant, en definitiva, la capacitat de treball no ha canviat, el número d'empreses ha disminuït, però s'han concentrat en empreses més potents.
Ja. Escolti, explicàvem en aquest mateix programa, ara fa uns dies, el 17 d'octubre, una notícia amb un titular una mica cridaner, que deia: el govern aprova la dissolució del Consorci de l'Institut Català del Suro. Ja vam explicar que no és que desaparegués l'Institut Català del Suro, sinó que és que l'administració se'n retira. Això és així? I per què?
Sí, és així que l'administració se'n retira, però ha estat d'un procés de consens entre tots els actors, i amb la voluntat doncs, de continuar el treball de l'Institut amb més flexibilitat. L'Institut no desapareixerà, simplement es canvia de forma jurídica, i el que esperem nosaltres des de la part purament operativa, com a organització, és que això ens doni més flexibilitat de treball. De fet, l'administració és minoritària, i ho ha estat sempre a l'Institut, però tot i així, tot i ser minoritària, doncs érem una institució pública i amb totes les restriccions que això suposava, i la veritat és que confiem ara en que una nova forma jurídica ens donarà més flexibilitat de treball i més capacitat de creixement, que és el que desitgem.
Senyor Hereu, el suro podria ser és una de les possibles economies que en diuen de l'àmbit circular, és a dir, podria ser el suro un exemple d'aquest tipus d'economia circular per la capacitat que té de reciclatge i d'anar-se recuperant en diferents formes?
Doncs sí, és un clar exemple i està reconegut així per diversos fòrums, per la Unió Europea també, i ens posen, no a nosaltres, sinó al sector surer, com a exemple d'economia circular i també de bioeconomia, perquè no deixa de ser una economia vinculada a un producte natural, a un producte viu, i que té implicacions forestals doncs, claríssimes. No? Llavors, aquesta qüestió circular doncs justament té una implicació clara en el sentit que per l'elaboració del producte principal, que és taps de suro, se'n deriven tota una sèrie de subproductes que són perfectament utilitzables i utilitzats en la construcció, justament el que parlàvem ara, en la cosmètica, en el disseny. Justament també fa un parell de setmanes estàvem a Barcelona presentant un filament per impressió 3D en base de suro.
Ah, carai.
Per tant, totes aquestes...
Impressió 3D sí. Amb suro, carai.
Sí. Justament això té per aquesta tendència amb economia circular i bioeconomia. Llavors, tots aquests productes d'origen natural que poden substituir els plàstics, doncs són d'especial interès i ho estem notant.
Escolti, ara, si em permet, seré una mica populista, si vol, però si tenim un entorn en ple d'alzines sureres, si tenim una tradició de transformació i de manipulació del suro per convertir-lo en un producte, si tenim l'Institut Català del Suro, tenim el Museu del Suro, com és que a casa nostra no estem creant un ecosistema que afavoreixi l'aparició d'empreses relacionades precisament amb això, amb l'economia del suro, que investiguin sobre les propietats del suro, que es dediquin, des de la branca financera, que es dediquin a finançar projectes relacionats amb el suro? No sé per què, com és que no hi ha un ecosistema d'empreses al voltant de casa nostra que estiguin treballant això?
Bé, poden ser diferents motius, des de motius històrics a motius polítics varis, no? Però jo el que et puc dir és que des de l'Institut fa uns 5 anys que ens hem posat a treballar amb unes noves línies estratègiques, doncs promocionant aquests nous productes i aquestes noves aplicacions i incentivant la creació d'empreses en aquest sentit, i comencem a veure els resultats ara. Llavors, jo crec que és una qüestió de temps en què, diguem-ne, tots aquests nous productes i noves possibilitats es materialitzin, i de fet amb dades que comptem nosaltres i amb estudis que hem fet preveiem o considerem que es pot generar volum de negoci en aquest nou àmbit amb desenes de milions d'euros que estan desaprofitats, que no són un potencial que tenim a la mà, però que no ho estem aprofitant.
Escolti, expliqui'm una mica aquestes conclusions que deia, facem en 5 cèntims.
Sí, doncs, és, per explicar-ho fàcilment, doncs és una comparació ràpida amb el nostre mirall, que és Portugal. Portugal està produint doncs, i exportant el 60% del negoci amb suro únicament amb taps, i la resta són altres aplicacions vinculades a la construcció, composites i altres productes. I nosaltres estem amb el 80-90% només amb taps de suro. Per tant, tota aquesta franja d'altres aplicacions l'estem desaprofitant. I és el material que tenim aquí. Llavors, fent una estimació, podem dir que desenes de milions d'euros de facturació les estem perdent en aquest any.
Clar, perquè és que realment és una oportunitat perdudíssima. Escolti, i el director de l'Institut Català del Suro, quina sensació li ve quan sent a dir que pugen amb força els vins de Califòrnia o els d'Austràlia que arriben amb tap de rosca?
Doncs, bé, doncs personalment...
Li agafa suor freda, eh?
Sí, la veritat és que sí, però bé, no és una notícia nova. Jo fins i tot diria que és una notícia que en l'actualitat és una tendència que va baixant, i que, de fet, nosaltres també des de l'Institut i com a experts en tapament de suro hi estem treballant, estem demostrant les possibilitats i les propietats del tap de suro en l'evolució dels vins. A més, aquesta tendència ja internacional doncs, de productes naturals fa que també davallin doncs, taps de rosca i sintètics.
Jo he arribat a veure fins i tot vins francesos amb tap de rosca ja, que si els francesos s'ho convenceixen això, s'ha acabat tot.
Sí, és curiós, no? I també podem veure vins catalans que en diuen ecològics i tapats amb rosca, no? I són exemples que tenim al costat i podrien semblar inverossímils, però la comunicació és importantíssima per nosaltres. Jo crec que aquestes alternatives són fruit del desconeixement més que la voluntat de no tapar amb tot això.
A mi, si em permet la broma, el que sí que demano és que no torni la moda de peces de roba fetes amb suro. Aquelles americanes amb ombreres que hi havia als anys 80, així totes folrades amb suro, això no caldria per això en qualsevol cas, eh?
No, bé, aquest és un camp que no hi estem treballant, però sí que et puc dir que tinc una corbata amb suro i sempre que me la poso perquè m'agrada.
Home, això ja és corporativisme, que això ja li comprem. Escolti, sí, a Palafrugell, al Museu del Suro, que és una instal·lació que, per bé que forma part del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica, la tenim aquí, és una instal·lació museística espectacular, a mi em sembla fantàstic. El que passa que El que sí em plantejo és fins a quin punt aquest tipus d'equipaments, a banda de rememorar el passat i a banda d'explicar com s'elaborava el suro, vaja, una mica com a més de ser una retrospectiva sobre la indústria del suro a la vila, jo sempre m'he plantejat que potser, igual que dic el de Palafrugell com dic el del Terracota de la Bisbal, em plantejo si no haurien de ser també un element per explicar, per una banda, el discurs de ei, en aquest poble, ara fa 120, 130, 150 anys, va haver-hi un grup d'emprenedors que van crear una potència econòmica mundial en una matèria, com era el suro en aquest cas. Per tant, fins a quin punt no haurien de servir també per llançar el missatge, un missatge a la gent més jove d'encoratjant-los a emprendre, no dic necessàriament en el suro, però sí en el terreny de l'emprenedoria, i fins a quin punt no hauria de servir també per reivindicar una mica la reinvenció d'aquest tipus d'economies. No sé què en pensa vostè d'això.
Sí, jo et puc donar la meva opinió, tot i que evidentment nosaltres no tenim cap competència, però tenim una relació estreta amb el Museu del Suro, i el puc dir és que ells comparteixen justament i amb cada paraula del que estaves exposant, i justament em consta en una darrera reunió amb els companys del Museu del Suro, és que el nou projecte museístic que s'ha de dur a terme en els propers 2 anys, si no m'equivoco, doncs té molt en compte doncs, aquesta part d'emprenedoria, de noves possibilitats i de, jo diria, de motivació a la gent del territori, mostrant doncs, aquestes noves possibilitats i aquest potencial del material. Per tant, en breu, jo crec que podríem veure el Museu del Suro ja no tan sols que hi serà també, perquè la història i la cultura i tot el que està envoltat al món del suro es conservarà allà, però també serà una finestra al futur del que pot ser doncs, aquest sector, no? I estic convençut que això hi serà, i em consta que hi estan treballant en aquest sentit.
Que sigui allò una mica aquesta cosa que fan els americans del coaching, no? De dir, ei, escolti, vostè ha vingut a veure una cosa que aquí es feia fa 100 anys, però res impedeix que vostè s'hi pugui posar al segle XXI i que faci coses tan grans com les que es van fer aquí mateix, no?
I tant, doncs estarà treballant en aquest sentit el Museu del Suro, i això enllaça també en un premi d'emprenedoria que vam impulsar des de l'Institut Català del Suro fa 2 anys, i que confiem tornar-lo a editar, si no és l'any que ve, el següent, perquè l'any que ve tenim previst a Palafrugell, i en podem parlar més extensament quan vulgueu, però al maig un congrés internacional sobre ciència, suro i noves aplicacions, en què hi haurà científics d'arreu del món que hagin treballat i estiguin treballant amb suro, doncs explicant doncs, totes aquestes noves aplicacions i potencial del material. Per tant, tot i que aquí, Palafrugell, tota aquesta zona de l'Empordà, doncs ho tinguem no abandonat, però clar, a un terme més avall, no? Sota altres activitats, però el món del suro és molt viu aquí i en altres zones, i amb molta gent estudiant, treballant-hi al darrere, i al maig de l'any que ve això, tot això ho podrem veure justament al Museu del Suro, que serà l'espai en què es desenvoluparà aquest congrés.
Doncs, escolti, esperem que arribi aquest congrés per seguir-lo i per informar-ne, carai, com estem aquest matí, informar-ne degudament. Senyor Albert Areu, director de l'Institut Català del Suro, gràcies per atendre la nostra trucada, i si em permet la broma, ara, una mica de tap de suro, perquè segueixi pervivint amb salut de ferro aquest tap de suro envers això que dèiem, aquestes alternatives sintètiques o de rosca que esperem que no acabin d'agafar.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Bon dia.
Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són 4 els minuts que passen de 8:45 del matí. I a aquesta hora us hem d'explicar que el Baix Empordà s'ha despertat així.
Els ecologistes suspenen la valoració de la Generalitat sobre el projecte de Cap Roig. La resolució aprova la majoria del projecte, però amb certes condicions. Reduir l'auditori subterrani i no construir l'espai polivalent que la Caixa havia plantejat. Des de Salvem el Golfet no veuen amb bons ulls aquesta resolució. L'alcalde de Begur creu que les polèmiques urbanístiques li poden passar factura a les properes eleccions. Joan Loureiro, que va parlar ahir al Supermatí de Ràdio Capital, espera que reconegui que algunes qüestions s'escapen de la competència municipal. Detenció per presumpte robatori amb violència a Palafrugell. La policia local va sorprendre un individu intentant forçar una porta amb una navalla. Un veí va donar l'alerta a la policia local, que de seguida es va desplaçar al lloc dels fets. La detenció es va produir el passat divendres al voltant de les 8 del vespre. Dolors Bassa i la resta de líders independentistes empresonats tindran el seu propi caganer amb el llaç groc personalitzat. La proposta és un homenatge de l'empresa caganers.com als líders empresonats. Com a novetats d'aquest Nadal, hi haurà Montserrat Caballé, Jack Sparrow, Teresa May o la Venus de Milo. L'Institut Català del Suro, juntament amb l'empresa badalonina Biogrundel, investiga els beneficis que el suro pot tenir per la pell. També investiguen com es pot reduir la contaminació de l'extracció del suro.
Gràcies, Laia Bodro. Aquest és el resum de les notícies que us hem explicat fins a aquesta hora, que són 8:45 de 9 del matí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I allà mateix també hi trobareu la informació esportiva de casa nostra. Informació esportiva que recuperem, havíem d'explicar-vos-la ahir, però ahir vam tenir entrevista llarga, l'actualitat manava, i fem avui així el repàs de l'actualitat esportiva dels darrers dies. Us hem d'explicar que el Palamós ha tornat a guanyar i ja mira cap amunt a la classificació. Els homes de Javi Salamero van vèncer el Sabadell Nord, que va jugar amb 10 homes a partir del minut 33, Laia.
Tot i jugar amb un home més, el Palamós va patir de valent per a poder vèncer el Sabadell Nord. El primer temps va ser molt igualat, però a l'inici de la segona part, un gol en pròpia porta del Sabadell Nord va fer que el Palamós s'avancés. Tot i la superioritat numèrica, el Palamós va patir per arribar al 90 amb la porteria 0. Amb aquesta nova victòria, el Palamós puja fins a la cinquena posició amb 17 punts, empatat amb Lloret i Banyoles, quart i cinquè respectivament.
I el Guíxols tampoc falla contra el Bosc de Tosca, rival directe en la classificació per 2-1.
No podia fallar el Guíxols per a seguir a dalt, i menys contra el Bosc de Tosca, que arribava invicte i a només 3 punts dels de Sant Feliu. El 21, Sanko va transformar un penal comès sobre Riqui. El Bosc de Tosca dominava el joc, però les ocasions més clares eren per als locals, que tenien totalment controlat el partit. A la meitat de la segona part, Marc Feixes va ampliar el marcador per als Blaugrana. La golejada no va ser més àmplia gràcies a l'actuació destacada del porter garrotxí Valls. Ja amb descompte, un contraatac del Bosc de Tosca va pujar al definitiu 2-1 al marcador.
I bé, la segona part, la mateixa tònica, i s'han començat amb el domini de la pilota, però nosaltres hem tingut encara més, hem tingut uns 25 minuts molt bons, que a partir d'aquí ens hem pogut haver marcat algun gol més, ja que hem fet dos pals i alguna ocasió clara que hem tingut.
Gràcies a aquesta victòria, el Guíxols deixa més enrere els seus perseguidors i continua darrere de l'escala, líder de la categoria amb 27 punts. També a segona catalana, el Vilartagas va perdre el camp del fins a IQE Porqueres per 2-0. Amb aquesta nova derrota, el Vilartagas torna a entrar en zona de descens.
I el Palafrugell, que torna a guanyar i continua una jornada més com a líder del grup 16 de la tercera catalana.
Els visitava un Arbúcies que portava 7 jornades seguides sense puntuar. Brian, Jagú i Eric Jiménez van ser els golejadors del Palafrugell. A la mateixa categoria hi havia un interessant derbi baixempordanès entre l'Aro i el Sant Antoni, que van guanyar els de Castell d'Aro per 2-1. Josep Maria Pibernat valorava així el partit.
Només la manca d'encert en la definició, la bona actuació del porter visitant i l'esforç del jugador del Sant Antoni varen propiciar que el resultat fos molt més ajustat a la diferència que realment es va haver donat l'encontre.
Amb aquests 3 punts, l'Aro es situa a només 2 punts del Palafrugell. El mateix grup, Calonge 3, Esporting Vidrarenca 3 i Quart 2, Saulada 1.
I el grup 15 de la tercera catalana, 3 dels equips baixempordanesos lluiten per les primeres places.
Torroella, Begur i Bisbalenc ocupen la segona, tercera i quarta plaça respectivament. El Torroella continua mostrant el seu bon moment guanyant per 0-4 al camp de l'Agullana. El Bisbalenc també va golejar el Roses per 4-2. I el Begur, en canvi, es desinfla una mica més i torna a empatar aquest cop al camp del Navata. Per la seva part, el Pals va guanyar els Esplais per 0-1.
I en altres esports, el Bisbal Bàsquet s'emporta una valuosa victòria al camp del Mollet B.
Els bisbalencs es van retrobar amb la victòria superant el Recanvis Gaudí, Club de Bàsquet Mollet, per 72-79. Els vermell i negres van saber esperar i van trencar el partit al darrer quart amb un parcial de 17-22. Amb la victòria, el sol gironès Bisbal Bàsquet es col·loca cinquè amb 4 victòries i 2 derrotes. Per la seva part, el Palafrugell Hockey no va poder amb el Club Hockey Mataró i va perdre per primera vegada aquesta temporada per 3-2. Tot i la derrota, el Palafrugell és quart a la classificació amb 6 punts.
Gràcies, Laia. Informació general. Els demòcrates recuperen el control de la Cambra de Representants dels Estats Units. Els nord-americans han escollit aquesta matinada un poder dividit a Washington. Els demòcrates han recuperat el control, dèiem, de la Cambra, que van perdre el 2010, i els republicans han ampliat la seva majoria al Senat, segons les projeccions de les televisions CNN, NBC i Fox News. Els demòcrates han aconseguit l'onada blava que necessitaven a la Cambra baixa per frenar l'agenda de Donald Trump en les eleccions de mig mandat, i ara podran obrir moltes investigacions que aniran des de declaracions d'impostos del president nord-americà fins als suposats lligams del seu equip de la campanya amb Rússia en les presidencials del 2016. Serà un dia nou als Estats Units, ha dit un exultant Nancy Pelosi, la líder demòcrata que molt probablement tornarà a ser la presidenta de la Cambra de Representants. La congressista ha assegurat que els resultats no tenen res a veure amb les diferències dels dos partits, sinó amb conservar els valors constitucionals del país. Hi ha més notícies. El Tribunal Suprem acorda per 15 vots, el Tribunal Suprem espanyol acorda per 15 vots a favor i 13 en contra que siguin els clients els que paguin els impostos de les hipoteques. El ple tira enrere la nova jurisprudència i desestima els 3 recursos i retorna a la doctrina del febrer, al Balejide.
Els magistrats, després de 2 dies de deliberació, han donat la raó a la banca i han decidit rebutjar els 3 recursos que tenien sobre la taula. Per tant, el Suprem retorna a la doctrina vigent fins al febrer, que determinava que l'impost el pagaven als clients. Això suposa tirar per terra les sentències del passat octubre, que suposaven un gir de 180 graus i donaven la raó al client fent pagar aquest import als bancs.
Almenys 40 detinguts a Catalunya en l'operació policial contra l'explotació laboral de dones vietnamites. Hi ha hagut detencions i escorcolls a municipis com Abrera, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Ripollet o Sant Vicenç dels Horts.
Des del cos policial s'acusa l'organització de portar dones de la zona del Vietnam i explotar-les laboralment només a canvi del menjar, amb l'argument que havien de retornar al deute del trasllat. Segons la investigació, les dones arribaven enganyades i eren obligades a treballar en centres d'estètica.
Mare de Déu, i això passa a Catalunya al segle XXI. El Tribunal d'Apel·lació de Gant evita ara decidir sobre Valtònic a l'espera d'una consulta a Luxemburg. Els jutges demanen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea quina llei espanyola sobre enaltiment del terrorisme cal aplicar en el cas del músic mallorquí.
El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha evitat aquest dimarts pronunciar-se sobre l'extradició al músic mallorquí Josep Miquel Arenas, alias Valtònic, a l'espera d'una consulta tècnica al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara, el cas queda ajornat fins al 22 de gener, però els advocats veuen poc probable que hi hagi una resposta de Luxemburg aquell dia.
I Òmnium impulsa una nova plataforma per agrupar els favorables al dret a decidir contra la repressió. La iniciativa reivindica el consens de la població que no accepta la repressió com a solució de conflictes i defensa una solució que ha de passar necessàriament per les urnes.
Apel·lem a una resposta àmplia de país davant d'aquest judici que entenem injust, una resposta que demostri que està en risc són els drets i les llibertats fonamentals. El nostre país, Catalunya, sempre ha volgut i ha sabut respondre com un sol poble. En el manifest que avui presentem s'intenta reflectir al màxim, tot i que segur que de forma imperfecta, aquesta pluralitat de mirades que composen el nostre país.
La plataforma que s'ha presentat al convent de Sant Agustí de Barcelona té el suport d'un centenar de personalitats d'ideologies ben diferents.
Gràcies, Alba Legide. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Molt bé. M'agrada molt avui poder
intervenir. Sempre Home. Tenim por de si hi haurà temps, eh?
Sí, no, no, però a més és que ahir vam tenir... Vaja, no, de fet no, que tu vas els dimecres, que m'estic enrotllant ara jo.
Sí, però ahir vam quedar de veure'ns perquè avui no anàvem justos i tampoc va,
vam dir de girar el dia.
Directe, eh?
Exacte. Escolta, res, la Teresa Calabús, presentem-la com sempre i com és degut. Mira, de fet, presentarem amb allò com diuen els en castellà, con vítores i alegries. A veure si ho trobem. A veure, un, dos, tres... Ara no estic trobant punyetes. Aplaudiments,
tranquil.
Aplaudiments.
Sí, home, el farem al final.
Va, sí, ho farem al final. La Teresa Calabús, la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, com sempre, que ens parla de llibres. I aquesta setmana, de quins llibres parlem?
Aquesta setmana parlem d'un àlbum il·lustrat que, curiosament, i degut a tot el tema catalanista, i que veig que la notícia que em precedia doncs ja em dóna peu a parlar d'una altra línia, que ja és la dels llibres, la literatura, i tot el que ha nascut arrel d'algú que estem vivint aquest últim any, sortint material de primera, obres molt interessants, i gent que ha treballat moltíssim per poder ser ràpid a l'hora d'arribar al carrer amb els seus textos o amb els seus dibuixos. Uh-huh. En aquest cas us vull parlar d'una mena de On és en Wally, que tothom sap de què parlo.
Sí.
Doncs tenim On és l'Estela.
Què és l'Estela?
On és l'Estela? L'Estela és una nena que porta un barret vermell tipus Wally, però evidentment porta una estelada, i ella està al mig de totes les diades que van ser mítiques i que van ser tan importants en aquest procés de... de setembre històrics que posen el mes, i llavors també tots els ara us diré quins dies hi surten. En tot cas, imagineu-vos l'àlbum, que potser ja l'has buscat per internet, On és l'Estela?
No, encara no. Si vols que et digui la veritat, estava buscant un efecte de so d'aplaudiments per posar-te'l.
No, busca la tapa d'aquest llibre, que veuràs que és molt interessant. És l'editorial Coma Negra. Uh-huh. I el primer que ens crida l'atenció és que, malgrat veiem que és un llibre de dibuix, i que sí que als adults ens crida l'atenció pel títol i per la il·lustració, en el requadre del títol hi posa per majors de 18 anys. No fos cas
sí,
que tinguéssim
sí,
algun problema.
Aquí en vermell, el més 18 aquest.
En vermell. Sí, sí. Això ja crida una mica l'atenció. Majors de 18 anys. Molt bé. Per què? Doncs, esclar, perquè no ens tanquin per educar els nens amb idees equivocades. Les làmines.
Perdó,
les
perdó, làmines... aviam, un moment que ho entengui jo. Aquest és, no, home, aquest és un llibre per nens o és un llibre per adults? O, és a dir, és un llibre per nens i posem aquest símbol de més 18 perquè ningú pugui dir que s'adoctrina?
Exacte.
Home, això em sembla fortíssim.
El més probable, està clar, sí. No n'he parlat amb l'editor, però el fet que en aquí posi més de 18 anys és perquè quan va sortir l'1 d'octubre explicat a la menuda, hi van haver possibilitats de que Sidilà tingués problemes, i de fet hi van haver comentaris sobre aquest llibre.
Sí, home, jo sé que... sí, home, de fet, unes quantes piulades a la xarxa rajaven de l'Adrià Pujol,
sí,
per exemple.
Sí, exacte, l'Adrià Pujol va haver de contestar alguna cosa en el seu nivell, que ningú ho devia entendre, i si allà varen estar atents al que pogués passar amb aquest llibre.
Això em sembla, llavors... em sembla tan enginyós per part de Coma Negra com lamentable haver-ho de fer, la veritat.
Exacte, però no trobes que l'enginy és el que ens ha portat, ens ha fet fer moltes coses també?
Sí,
trobo
sí, sí, sí.
Simpàtic en la idea de dir aquí teniu aquest llibre, i la veritat és que nosaltres el tenim al mostrador i hi ha una quantitat de nens buscant l'Estela, que és molt divertit. I la làmina, les pàgines, ara us... Bueno, 3 segons per parlar de l'autor.
Sí, sí,
en Toni Galmés és mallorquí, que jo sàpiga, és dibuixant, historiador i professor d'art a la universitat. Em sembla que tenia ja aquí una mica d'informació, però en tot cas ell ha dibuixat les principals campanyes d'Òmnium Cultural i ja et dic, dona classes d'història de l'art a la Universitat de Barcelona, i em sembla que és un home que s'ha com especialitzat, o és un entusiasta del cartellisme. Uh-huh. Tenim dos llibres seus sobre la taula, un és aquest àlbum il·lustrat que els ha del, del que representa, i l'altre és Groc, una història gràfica d'una lluita. És un llibre interessantíssim, perquè a part de que hi ha molts cartells, hi ha fotografies, dibuixos dels Jordis, dels presos de l'exili, hi ha un llistat de les senyeres. Jo no sé si vosaltres heu vist o us ha estranyat a vegades alguna estelada que heu vist a prop vostre quan hem anat a les manifestacions, que deies, aquesta, quina és aquesta? Sobretot una que era totalment una senyera catalana, que totalment negra, amb una X al mig blanca
sí.
I una estrella a l'esquerra. Sabeu què és aquesta?
No, tinc ni idea, què és això?
Va bé. Doncs aquesta era, és el penó de Santa Eulàlia, i aquesta bandera va ser dissenyada per en Marc Passada i en Jordi Avià l'any 2014, i recrea la bandera de la resistència de l'any 1714, buscant una finalitat més emocional que no partidista.
Val?
O sigui que aquesta és la resistència del 1714 i és el que representa quan algú va amb aquesta estrella. El que l'estrella sigui sobre un fons blanc, sobre un fons groc, sobre un fons negre o vermell, doncs identifica qui era el que l'havia dissenyat, o sigui, i a quin any es havia fet. És molt interessant aquest llibre Groc, també, per respostes d'aquestes. I bé, i aquest àlbum, doncs ens en anem amb un 11 de setembre, i a part de buscar l'estela, doncs mira, podem buscar l'enterrament de l'Estatut, un gos amb barretina, podem buscar una parella que s'estan estimant mentre totes les guàrdies civils i estan vigilant impremtes d'un poble.
Que bonic això.
Resulta que hem de buscar unes paperetes guardades i d'altres que sí que se'ls estan emportant aquests guàrdies civils. O bé ens anem a l'11 de setembre del 2017, allà dalt de tot de Montjuïc, en una festa en què hi ha doncs, un ruc o bé... Bueno, tots són temes que has de buscar a part de l'estelada. I llavors et proposa moltes més recerques, una davant del Piolín, en el port, una altra dintre d'una escola, una altra amb una plaça, i ja et dic, a part de totes les làmines, que en són, mira, 3, 6, 9, 12, 12 làmines, que són dies d'11 de setembre, 1 d'octubre, 2 d'octubre, 7 de desembre... el 3 d'octubre també, l'estiu del 2018, i llavors hi ha, per exemple, la rola i que porta moltes arracades, unes esvàstiques que no són bufar i fer ampolles, un conflicte d'educació, has de buscar l'home pollastre, per exemple, que és un senyor que està fent... Bueno, un anunci, imagino que és un anunci.
L'home pollastre.
Una etapa de debat reivindicativa, però clar, això dintre d'unes làmines plenes de dibuix, plenes de personatges, plenes de llaços grocs, de senyeres de tota mena, d'espanyoles, de catalanes, d'europees... En fi, és un... On és en Wally, que vosaltres el teniu molt present,
sí,
perquè ha anat avançant moltes generacions, doncs la idea és aquesta, però hem de buscar l'estela.
A més, la coberta del llibre, per bé que, òbviament, les il·lustracions són diferents i són, com dèiem, d'en Toni Galmés.
Toni Galmés.
La coberta del llibre, quan la mires, remet molt a la imatge d'en Wally.
Sí.
I fa pensar, realment, dius, ostres, podria ser perfectament on és en Wally, però amb el punt aquest groc
sí,
de no sé quin any va ser la maniquella del punt que anava de punta a punta. Però hi fa pensar molt visualment.
Però exactament, però en canvi, perquè tot està molt ple de coses i a més les imatges les has de mirar com un escàner, diguem, perquè a la que deixes perdre la vista que va d'un costat a l'altre, hi ha coses que no les veuràs mai. O sigui, el sistema per trobar això és ficar-te a la dreta o a l'esquerra de la imatge i anar avançant com aquell qui pentina un espai amb la mirada. Vull dir, perquè a la que les... si se permetre que la vista vagi d'un lloc a l'altre, si et diuen que busquis un gos amb una papereta a la boca, aquest gos amb la papereta a la boca no el trobaràs pas, eh?
Ja
t'aviso, perquè està ple de moltes coses. Llavors, evidentment, si fas aquesta mira a la portada, baix de tot, que trobes de cop doncs, un policia que trenca una taula amb un cop de porra en una mesa electoral, i just a darrere seu doncs, hi ha imatges de
de més urnes, la tens agafada amb un llaç que aquí es crida l'atenció perquè la vegis, però evidentment a dintre hi ha molta més feina a veure.
Hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és la ressenya que tenen els de Coma Negra al mateix web, i diu: aquesta obra s'ha publicat amb el suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i amb l'Institut d'Estudis Baleàrics. No és que em cridi l'atenció, però em fa pensar en un canvi de tarannà radical que hi ha a les Illes Balears ara respecte a fa uns anys quan governava el Partit Popular, que deien que eren pancatalanistes i totes aquestes històries, sí. I que ara, en canvi, s'editen llibres com aquest, que són clarament... Vaja, no cal descriure més. Vull dir que s'editen llibres com aquest i que tenen el suport de l'administració pública balear, en aquest cas.
Sí, bueno, potser està bé que hi hagi aquest canvi d'actitud, i a més, tots aquests fets que hi ha dibuixats aquí demostren que cal que ho fem no només ells, sinó molta gent, aquest canvi d'actitud. I llavors el fet de que Toni Gómez sigui de ses Illes, probablement una persona molt respectada, i bueno, jo espero que mira, me'n recordo que Murakami una vegada va dir que els escriptors, els dibuixants, la gent que publica, es mullessin. Clar, tots voldríem que es mullessin cap al nostre pensament polític, no? Però veure quan hi ha gent carregada de cultura que pot fer aquestes feines i que ens arriben a tots amb diferents formats i amb diferents informacions, i que i que les administracions s'hi adhereixin, eh?
Queda clar.
Això és un dels consols que tenim en aquesta època, que no n'hi ha gaires més.
Sí, exacte. Teresa, gràcies i fins la setmana que ve una altra vegada.
Fins la setmana que ve.
Per cert, ens veiem el dia 16 al Puig de les Basses, eh?
Sí, que ara és un divendres.
És un divendres, sí. Divendres 16 de novembre, per aparcament de la presó del Puig de les Basses.
Hauré de fer canvis aquí a la llibreria, però ja ho arreglaré. I bueno, ja en parlarem abans, no?
Home, sí, per descomptat.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Bon dia.
Adéu, bon dia, Teresa Calabús. De la llibreria El Cocot de Torroella, amb la que parlem de llibres cada setmana. Normalment ho fem en dilluns, aquesta setmana... Ja no sé ni el dia que ho fem.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
9:05. I no deixem de parlar de cultura, en aquest cas, però parlem d'activitat cultural de cartellera de casa nostra, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb en Martí Seguer. Per cert, podeu visitar una exposició de 15 escultures de gran format, Martí.
Tot fent una passejada pel parc, Manel Álvarez ens presenta una quinzena d'escultures de gran format, provenents de les sèries d'Àfrica i de l'Antic Testament. Amb la primera es deixa fascinar pel primitivisme africà, conscientment s'allunya de la imatge naturalista, creant mitjançant l'abstracció formes noves i reals, donant un tractament contemporani al primitivisme africà. Amb la segona, reinterpreta des de la vessant escultòrica textos de l'Antic Testament. L'artista treballa fusta, alumini, marbre, granit, ferro, llautó, bronze, pedres calcàries, entre molts altres materials.
L'home de la veu sexy, Martí Seguer, quan explica l'agenda cultural, vaja... No sé què fa pensar. 7:03 del matí, més actualitat, més activitat cultural a Palamós, Calonge i Sant Antoni a Vall-llobrega, i podeu menjar el menú de l'Escamarlà.
Els 12 restaurants del Plat Blau ens ofereixen un deliciós menú on l'Escamarlà es presenta en solitari perquè en puguem assaborir el seu exclusiu gust. El menú costa 33 euros i consta de dos plats, el plat d'escamarlans, vi i postres.
9:03, marxem. Marxem en un supermatí el que us hem explicat d'entrada. Hem obert el programa comentant aquestes piulades que ha fet l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, en el que explicava que el poble, Verges, ha aparegut ple de pintades feixistes amb insults, amb simbologia nazi, etc. Podeu trobar la notícia al nostre web. Hauríem volgut parlar amb l'alcalde de Verges, l'Ignasi, però no ens ha estat possible contactar amb ell encara. Mirarem de fer-ho al llarg del dia per poder ampliar encara més aquesta informació. Deia, Verges es desperta amb pintades feixistes. Us hem explicat també que els ecologistes suspenen la valoració de la Generalitat sobre el projecte de Cap Roig. La resolució del govern català aprova la majoria del projecte, però en demana algunes condicions. També us hem explicat que l'alcalde de Begur, això ho deia ahir en aquest mateix programa, creu que les polèmiques urbanístiques li podrien arribar a passar factura a les eleccions, per bé que ell fa un balanç positiu de la seva etapa al capdavant del govern. Joan Loureiro espera també que es reconegui que hi ha qüestions que s'escapen de la competència municipal i que la propera legislatura es pugui començar a redactar un nou POUM. A Palafrugell van detenir per presumpte robatori amb força un home. Agents de la policia local van sorprendre un individu quan forçava la porta d'un habitatge amb una navalla a la mà. I Dolors Bassa, també ho hem explicat al llarg d'aquest supermatí, tindrà el seu propi caganer, juntament amb altres presos polítics. També l'empresa caganer.com també ha produït o produirà un llaç groc personalitzat. I l'Institut Català del Suro de Palafrugell investiga els beneficis que podria tenir aquest material per la pell. Hem parlat també amb el director d'aquest organisme. I moltes més històries que us hem explicat en aquest informatiu que fem cada dia de 8 a 9 del matí a través de Ràdio Capital, d'Extra FM Costa Brava i de Ràdio Bisbal. Us hem posat al dia també de l'activitat cultural a través de la nostra agenda amb en Martí. Per cert, si teniu o sabeu d'activitats culturals que s'organitzin a casa nostra i voleu que les publiquem al nostre web i voleu que les expliquem en aquest programa, a través de radiocapital.cat i teniu un formulari des d'on entrar de manera fàcil i ràpida totes les dades de l'esdeveniment per tal que puguin ser públiques i que tota la gent del Baix Empordà n'estigui al cas. És tan fàcil com entrar a radiocapital.cat/agenda, radiocapital.cat/agenda. Bé, totes aquestes coses que us hem explicat les podeu trobar al nostre web i les seguirem explicant demà i cada dia del món mundial a través de la nostra emissora, gràcies a un equip que el fa possible i gràcies a vosaltres que ens feu confiança. I abans d'acabar, previsió del temps, Albert.
Avui tindrem un temps força estable, amb cel entremig i poc ennuvolat. Al llarg del dia, el sol pot anar agafant protagonisme amb alguns intervals de núvols poc importants. La temperatura oscil·larà avui entre els 7 graus de mínima i els 19 de temperatura màxima. De cara als propers dies, entre dijous i divendres, augmentarà la nuvolositat més compacta i arribaran precipitacions, sobretot de cares a divendres.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.